La setmana horrible del PSOE acaba amb un incipient mito socialista i amb la Guàrdia Civil demanant informació en edificis oficials. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'ombra de la corrupció d'una banda i el que ja comença a anomenar-se un mito socialista de l'altra conflueixen aquest divendres en una pinça que acorrala el PSOE i el govern espanyol, Joan Bota.
El Partit Socialista demana perdó i es posa a disposició de les denunciants dels fins ara 4 casos d'assetjament sexual per part dels càrrecs de la formació el dia que la Guàrdia Civil ha entrat en edificis oficials per buscar informació sobre la trama d'Aire 10, ara connectada amb el cas Cerdán a través de l'empresa Servi Navarra.
Obrim doble connexió amb Madrid, on el PSOE ha donat avui explicacions de tot plegat. Tània Tàpia i Paula Brujats.
Després de setmanes de silenci, avui ha comparegut la secretària d'organització, Rebeca Torró, per intentar salvar els mobles, reconeix un error de comunicació per no contactar durant 5 mesos amb les denunciants de Paco Salazar, però nega que l'hagin protegit.
A ver, voy a ser muy rotunda. Ni yo ni nadie de esta organización ha tratado de encubrir ni tapar ningún caso.
El partit no durà els casos a la fiscalia, però anima les denunciants a fer-ho i les acompanyarà. Millorarà el protocol antiassetjament i no dona més detalls a l'informe perquè és confidencial.
I amb tots aquests fronts creix la preocupació al PSOE. Alguns estan en xoc i veuen insostenible seguir així. El govern espanyol, però, encapsula la crisi, neguen estar esquitxats per la corrupció i prometen màxima col·laboració amb la justícia després que l'UCO s'hagi emportat avui contractes públics del Ministeri d'Hisenda i de Transició Ecològica.
I amb aquest panorama avui ha sortit una enquesta del CIS que torna a donar victòria al PSOE en cas d'unes eleccions generals.
Malgrat que els socialistes baixarien, com que el PP s'estanca, la distància es redueix, Vox cau i Sumar puja, mentre que Esquerra i Junts reculen lleugerament i Aliança Catalana i ROM en un baròmetre que no recull encara tot el que ha passat políticament i judicialment aquesta setmana.
I atenció també a això. La jutgessa de la Dana cita com a testimoni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per tal que aclareixi el contingut de les seves trucades amb Carlos Mazón el dia de la Dana. València, Pepa Ferrer.
Alberto Núñez Feijóo també acudirà als jutjats de Catarroja com a testimoni. L'acaba de citar la jutgessa en considerar que aquell dia Núñez Feijóo va estar informat puntualment de la Dana. Avui, però, ha estat un interrogatori tens i intens de Cuenca que ha desmentit que hi haguera contradiccions i s'ha ratificat en tot el que va dir el dia 26.
I a Catalunya els agents rurals bloquegen 54 passos de fauna a Collserola i a l'entorn per evitar que els porcs senglars que hi viuen en puguin marxar. Rubí, Montse Poblet.
Bon dia. S'hi han posat tanques a 32 corredors biològics, camins per on naturalment passen els animals, i han tapat 22 forats detectats a les tanques que protegeixen les vies del tren, la C58, la C16 i l'AP7. L'objectiu és evitar que els senglars puguin sortir de Collserola. Ara ja es poden intensificar les captures, tant per reduir la població com per fer un mostreig d'animals vius i veure si estan malalts.
A la informació internacional, pendents dels Estats Units, que anuncien noves sancions contra companyies marítimes que operen a Venezuela i també contra persones pròximes al president veneçolà Nicolás Maduro.
L'administració de Donald Trump afegeix així més pressió sobre el règim xavista de l'endemà d'assaltar i confiscar un petrolier davant les costes de Venezuela, això mentre continua l'intercanvi d'acusacions entre Maduro i la líder opositora i ara Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado.
I al Catalunya migdia d'avui també us explicarem que torna el consum de ketamina.
És un anestèsic d'animals que als anys 90 i principis dels 2000 es va fer molt popular com a droga, sobretot en raves i discoteques, i que ara reapareix. Us n'explicarem els efectes a nivell de cor, fetge i sistemes urinari i sexual, i també sentirem un testimoni que se n'ha aconseguit desenganxar.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui Marta García juga al Girona i Joan Laporta ha declarat com a testimoni del cas Negreira.
El Girona visita Noeta per jugar contra la Reial Societat en el partit que obri la 16a jornada de Lliga. Demà el Barça rep l'Osasuna i Hansi Flick ha parlat d'alguns noms propis. No descarta que Eric García segueix que Joan de mig centre i lloa al nivell de Ferran i Lewandowski. Vos explicarem també, ara ho deies, les declaracions de Joan Laporta, Ernesto Valverde i Luis Enrique com a testimonis del cas Negreira. I repassarem la agenda esportiva del cap de setmana amb l'Eurolliga avui i Champions femenina de waterpolo i hoquei patins, entre d'altres, a partir de demà.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. A les carreteres, força tranquil·litat. Destaquem dos punts amb retenció per accidents que ja s'han retirat. A la C31, a Hospitalet, direcció Llobregat, i va molt plena també la ronda de dalt fins a Vall d'Hebron, direcció Trinitat. I matí més complicat a Rodalies per la caiguda de la catenària a Montmeló. Ara circulació restablerta, però se circula per via única entre Mollet i Granollers. Afecta, doncs, l'R2 i l'R2 Nord, que circula cada 30 minuts amb reforç d'autobusos. L'R8, que circula només entre Martorell i Cerdanyola, també amb reforç d'autobusos entre Cerdanyola i Mollet, i també pot acumular encara demores l'R11.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Jofre Janué, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Som a les portes d'un cap de setmana en què continuarà l'anticicló o hi ha canvis?
Bé, hi ha canvis a la vista i, de fet, sembla que arribaran a l'inici de la setmana que ve, la darrera d'aquesta tardor, que ens durarà precisament les darreres pluges de l'estació. Però això serà dilluns. Per tant, al llarg del cap de setmana el que notarem és aquesta tendència que es vagi consolidant aquest canvi, que sí que dilluns ja pot arribar, per exemple, al País Valencià amb algunes primeres pluges. Però a casa nostra, sobretot, ho notarem amb un augment de núvols baixos. De fet, avui ja veiem que el cel li costa de serenar-se molts indrets a la costa del peritoral de la Catalunya central. Això també està fent una mica de fred al termòmetre, que comença a recular una mica més. I aquesta serà una mica la tendència al llarg del cap de setmana. Aquests núvols sempre més abundants a la façana litoral, prelitoral. Potser a les hores centrals del dia s'esqueixin una mica. També a primeres hores moltes boires a l'interior, on també el sol li costarà d'imposar-se. En tot cas, si volem trobar sort, sobretot a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Tot plegat, doncs, farà que les temperatures vagin normalitzant-se amb un ambient no tan suau o més fresc. I de precipitacions, doncs, el que dèiem, arribaran dilluns. Potser hi ha algun petit plogim local en alguns punts de la façana litoral, sempre més probables a primeres hores o a darreres hores de la jornada i especialment cap a les Terres de l'Ebre.
Gràcies, Jofre. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El PSOE intenta reconduir una setmana negra marcada per l'esclat de denúncies d'assetjament sexual i per noves investigacions de corrupció. Comencem pel que ja es coneix com el MeToo socialista. El PSOE no anirà a la fiscalia amb el cas Paco Salazar, però sí que acompanyarà les víctimes si fan el pas. El PSOE assumeix només un error de comunicació per no contactar amb les afectades durant mesos, però nega que hagin tapat el cas. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. La d'avui era una compareixença molt esperada. Rebeca Torró, número 3 del partit, ha presentat les conclusions de l'informe del cas Paco Salazar, però ha explicat poques coses perquè l'informe és confidencial. A banda de prometre millores, Torró assumeix errors i diu que el comitè antiassetjament va treballar des del minut 1, quan el juliol van arribar les denúncies, però el problema va ser que ningú va contactar les denúncies a qui demana disculpas.
Reconocemos abiertamente que se ha fallado en la comunicación con ellas y esto les ha generado dudas legítimas sobre el procedimiento. Nunca debió ser así.
No ha donat més explicacions sobre aquest silenci, però diu que acompanyarà les víctimes i fan el pas d'anar a la fiscalia, ja que ells com a partit no hi aniran i demana respecte per les dones que no vulguin fer-ho. Segons el comitè, la conducta de Salazar encaixa en una falta molt greu, segons els estatuts. Assenyalada per mesos d'inacció, Torró ha negat que hagin protegit Salazar.
A ver, voy a ser muy rotunda. Ni yo ni nadie de esta organización ha tratado de encubrir ni tapar ningún caso.
A banda del cas Salazar, el PSOE té d'altres casos d'assetjament. Torró ha anunciat que obren expedient informatiu a Antonio Hernández, exmadreta de Salazar, i a l'exassessor Javier Izquierdo, que ahir deixava per sorpresa tots els càrrecs. No els consta cap denúncia contra ell, però anima a qui tingui informació a enviar-la al partit. El PSOE intenta treure pit ara de contundència i diu que és el partit de les dones.
Me siento muy orgullosa de pertenecer a un partido cuyas mujeres, principalmente, han dicho ya basta.
Aquesta tarda, la secretària d'Igualtat, Pilar Bernabé, cita a la seu del partit a Madrid totes les responsables de les federacions per intentar reconduir la crisi oberta.
I mentre la número 3 del PSOE compareixia, ara ho sentíem, per contenir la crisi per l'assetjament sexual, la Guàrdia Civil s'ha presentat a edificis dels Ministeris d'Hisenda i de Transició Ecològica pel nou cas de suposada corrupció. Se n'han emportat contractes públics i busquen també proves contra l'exsocialista Leire Díez i el que va ser president de l'entitat pública CEPI, que continuen detinguts. Seguim a Madrid, ara però, amb Paula Brujats. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs també es fa gran la tempesta judicial. Agents de l'UCO han anat a seus dels Ministeris d'Hisenda i Transició Ecològica i s'han emportat documents, proves en definitiva sobre les presumptes irregularitats en contractes públics vinculats a l'Eire Díaz i a l'expresident de la CEPI, el braç inversor del Ministeri d'Hisenda. S'investiguen contractes del 2021 i 2023 i la ministra María Jesús Montero se'n desmarca, però promet tota la col·laboració per aclarir la veritat.
Después de su salida de los puestos públicos, tiene que responder de sus actuaciones, que respondan todos aquellos que hayan cometido algún tipo de irregularidad. Aquí de lo que estamos hablando es de un señor que salió hace 6 años de la SEPI.
Luco també ha anat avui a Correus, on l'Eire Díaz va treballar durant una temporada. L'operació policial d'avui es fa per ordre de l'Audiència Nacional i se suma a la vintena d'escorcolls que ja es van fer ahir a empreses vinculades a Díaz, a Vicente Fernández i a Anxón Alonso, els 3 detinguts per aquest nou cas de suposada corrupció que declararan demà davant del jutge.
I tot aquest panorama ha deixat, podríem dir que, en xoc al PSOE, i alguns creuen que és insostenible continuar així. Des dels socis de Sumar, Yolanda Díaz reclama a Pedro Sánchez una remodelació profunda del govern.
Sí, la Moncloa s'enroca a minimitzar la crisi, toca seguir governant i ni de broma, diuen, hi haurà eleccions anticipades, però a les files socialistes creix la preocupació, hi ha desànim i incertesa per un desgast continu, a més en dos temes que són la bandera del PSOE, el feminisme i la corrupció. No va només de resistir, critiquen alguns, i en això també pressiona Yolanda Díaz, que des de la Sexta ha reclamat a Pedro Sánchez una reacció dràstica.
Así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave. Basta ya, no estamos en el mes de julio. El deterioro es mayúsculo. Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno.
I no és l'única que pressiona. La portaveu del PNB, Maribel Vaquero, aposta per anar ja a eleccions anticipades.
Yo apostaría que sí. Lo que dure la legislatura o no está en manos del presidente Sánchez. Lo que no sabemos es cuánto va a poder aguantar en esta crisis que tiene.
I al desànim del PSOE s'hi pot sumar una patacada electoral a Extremadura, la primera d'un nou cicle electoral que no pronostica uns bons resultats per als socialistes.
Bé, i mentrestant, tots els partits polítics miren de reull el que passa dins del PSOE. I Junts per Catalunya, per exemple, ha emplaçat avui Esquerra Republicana a aprofitar aquesta feblesa del PSOE per forçar plegats el govern de Pedro Sánchez a fer més concessions amb Catalunya. Els republicans celebren que els de Puigdemont s'hagin adonat ara, diuen, que com més siguin, més forts seran a Madrid. Però els demanen que s'aclareixin. Jordi Corbalan.
L'endemà que Junts tombés el sostre de despesa al Congrés i que Gabriel Rufián demanés als de Puigdemont que deixin de fer mal a Catalunya, Míriam Noguera ha emplaçat Esquerra a fer un front comú per aprofitar la feblesa de Pedro Sánchez. Són declaracions a Radio Televisió Espanyola.
Aquesta divisió i aquesta debilitat, perquè realment estan dèbils i estan dividits, nosaltres l'hem de convertir en la nostra fortalesa. I quan dic nosaltres, no em refereixo només als 7 diputats de Junts per Catalunya, em refereixo als 14.
A través de les xarxes socials, el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha celebrat que Junts s'assumi a la defensa de Catalunya i ha recordat que fa temps que el seu partit reivindica que com més siguin, més forts seran en la negociació. Esquerra emplaça Junts a aclarir si han trencat de debò amb el PSOE o si volen negociar-hi concessions.
I enmig de tota aquesta situació, de tot aquest embolic, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, si ara es fessin unes eleccions generals espanyoles, el PSOE les tornaria a guanyar amb el 31,4% dels vots. Això sí, els socialistes baixen una mica i retallen diferències amb el segon, el Partit Popular, que es manté amb una estimació de vot del 22,4%. Ara la distància entre socialistes i populars és de 9 punts. I entra també en escena Aliança Catalana, mentre els dos partits independentistes catalans baixen lleugerament. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 5 de desembre, quan alguns dels casos de suposada corrupció i d'assetjament sexual al PSOE ara no s'havien conegut encara, Pilar García.
Doncs sí, el PSOE baixa 1,2 punts i davant la por interna al partit que els casos de suposat assetjament sexual afectin el vot femení, les dades del CIS indiquen que baixarien més el suport dels homes que el de les dones. Dèiem que el PP es manté igual i, per tant, la distància amb els socialistes s'escurça. En tercer lloc, Vox perd més d'un punt i obté el 17,6% dels vots, mentre que Sumar puja lleugerament. Si mirem els partits catalans, tant Esquerra com Junts baixen unes dècimes i entra en joc el partit de Sílvia Oriols, que està a 3 dècimes dels de Puigdemont.
I una altra pregunta típica del CIS és qui preferiria que fos president del govern espanyol.
I Pedro Sánchez es manté en primera posició. Alberto Núñez Feijóo queda en segon lloc. Fa el sorpasso a Santiago Abascal, que l'enquesta anterior anava al davant. En quart lloc hi ha Gabriel Rufián, que en aquesta ocasió supera Yolanda Díaz. però cap d'aquests líders polítics aconsegueix l'aprovat en valoració dels ciutadans. Pedro Sánchez i Yolanda Díaz són els que tenen la nota més alta, poc més del 4, i en aquesta pregunta en concret no es demana per Gabriel Rufián.
I qui ja prepara per avançar les eleccions autonòmiques és l'Aragó, governada pel Partit Popular, després que han fracassat el govern aragonès de l'intent de pactar els pressupostos amb Vox, Albert Prat.
Fa només uns minuts, el conseller d'Hisenda de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro, ha donat la legislatura per morta un cop acabada la reunió amb Vox.
Hago mía las palabras del presidente. Si no hay presupuestos, debe de haber elecciones. Pero yo no les voy a decir la fecha.
I ara estem a l'espera que comparegui el president autonòmic, Jorge Azcón, perquè anuncia aquesta data de les eleccions per principis de l'any que ve. D'aquesta manera, l'Aragó es convertirà en la quarta comunitat del PP que anticipa les eleccions autonòmiques. Les més immediates seran les d'Extremadura, el 21 de desembre.
Més coses. La jutge de Catarroja que investiga la Dana de València crida a declarar Alberto Núñez Feijóo per les converses que va tenir amb l'expresident del País Valencià, Carlos Mazón, aquell dia. El crida com a testimoni per aclarir les converses que va tenir el dia dels aiguats. Avui, la magistrada ha tornat a interrogar José Manuel Cuenca, que era el cap de gabinet de l'expresident valencià. Ha negat que donés instruccions a la consellera d'Emergències per evitar el confinament el dia de la Dana, que va provocar, recordeu, la mort de 230 persones. Catarroja, Pepa Ferrer.
Alberto Núñez Feijóo l'acaba de citar la jutgessa de la Dana per les afirmacions de que ell aquell dia va estar informat puntualment de tot el que passava. Avui, però, ha estat el torn una altra vegada de la declaració de Cuenca en un interrogatori tens intens. Cuenca ha desmentit contradiccions i s'ha ratificat en el seu relat del passat dia 26. Eduardo García és un dels advocats de l'acusació particular.
Ha habido contradicciones que el señor Cuenca pues ha intentado explicar, pero no ha sabido explicar muy bien. De hecho, de esas contradicciones, una de las acusaciones de un compañero es el que ha solicitado y el que va a solicitar por escrito un careo entre la señora Salomé Pradas y el señor Cuenca.
Sobre els missatges que li va enviar a Pradas de que no confinarà res, argumenta que s'han tret de context, que ell només volia expressar dubtes legals. De fet, el que diu és que va posar en contacte a Pradas amb Cayetano García perquè calia una habilitació legal en cas de confinament. També ha desmentit que Mazón donara ordres a Pradas a través d'ell i que el president tinguera informació sobre un mort aquella vesprada a Utiel, perquè diu que ell no li va traslladar aquesta informació perquè no era oficial. Sobre els missatges entre ell i Mazón d'aquell dia, de moment, no n'ha donat autorització per accedir a ells en cas de que es pogueren recuperar. Tot això en una sessió on s'ha demanat la imputació de Cuenca, la fiscalia i la jutgessa s'han oposat, i on una de les parts ha demanat un acarament entre Cuenca i Pradas.
Doncs fa uns minuts ha reaccionat Alberto Núñez Feijóo a aquesta crida de la jutgessa de la Dana. Insisteix que en el cas de València s'ha d'insistir a demanar responsabilitats al govern espanyol.
Mi papel en esto, en cualquier otro acontecimiento que se pueda producir en España, es un papel de claramente el ejercicio de mis competencias como jefe de la oposición y de exigir al gobierno de España que hubiese decretado la emergencia nacional.
Una cosa més abans de la publicitat, ara ja és definitiu, les pensions pujaran l'any que ve un 2,7%. Per fer aquest càlcul faltava que es confirmés la dada d'inflació del mes de novembre i no s'ha mogut del 3% que ja havia avançat l'Institut d'Estadística, Laia Ortega.
I és que la revalorització de les pensions es calcula amb la mitjana de l'IPC entre novembre i novembre. A partir del gener, doncs, la pensió mitjana, que inclou jubilació, viudetat i incapacitat, entre d'altres, superarà els 1.400 euros a Catalunya, amb un increment d'entre els 26 i els 37 euros al mes. Pel que fa a l'escalada de preus, a Catalunya ha estat més moderada. La taxa d'inflació es manté al 2,6%. L'electricitat és més barata ara que fa un any, però, en canvi, aliments i begudes s'han encarit, sobretot olis, llet i ous.
Passant 3 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida l'última hora de la pesta porcina.
Catalunya migdia.
Torrons alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
El 22.350, el 48.900.
Farta que el 22 de desembre no t'acompanyi la sort? Aquestes festes a Ilerna i surts guanyant.
Més de 30 cicles de FP online. Més del 90% d'ocupabilitat.
Descobreix les sorpreses del calendari d'advent d'Ilerna. Matricula't a FP Oficial Online al febrer. Ilerna.es.
Vols viure un Nadal rodó? Vine a Sabadell, la ciutat del Nadal. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament ple de personatges màgics. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, arbres, carrers decorats i un pessebre gegant de 360 graus. I tot gratis. Viu el Nadal a Sabadell, Ajuntament de Sabadell.
Barema històrica la D.O. Penedès. 100% ecològic, 100% compromís, 100% respectuós amb la vinya. Aquest 2025 tornem a fer història. D.O. Penedès, primera denominació d'origen del món amb vins 100% ecològics. No és el que fem, sinó com ho fem.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el vi es consumeix amb moderació.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 6 minuts d'un quart. Els agents rurals han bloquejat 54 passos de fauna a la serra de Collserola i a les vies que l'envolten per evitar que els senglars puguin sortir-ne i expandir la pesta porcina. Amb aquest tancament ja es poden començar a fer captures d'animals per reduir-ne la població i fer un mostreig sanitari que permeti detectar exemplars malalts. Unitat mòbil a Rubí, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
Bon dia. Els passos de fauna són espais per on naturalment passen els animals. En el cas dels senglars, camins i senders, però també passos per sota l'autopista o forats a les tanques que protegeixen carreteres i vies de tren. De fet, 22 dels 54 passos que s'han bloquejat són forats detectats a les tanques de protecció de les vies ferroviàries, de la C-16, la C-58 i la P-7, per on també podien passar els senglars. La resta de passos bloquejats són camins com el que hi ha aquí, a sobre de la C-16, al turó de Can Rossell de Rubí. Els agents rurals hi han instal·lat una tanca que ha d'impedir que els senglars puguin passar cap al nucli urbà i permetre intensificar les captures, com ens explicava Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
Fins ara no hem volgut fer captures per no provocar moviments a aquests animals que sortissin fora d'aquesta franja de confinament. Durant els propers dies començarem a fer captures tant pel mostreig sanitari, capturar animals vius per treure mostres de sang i veure si estan malalts, i després començarem a fer captures per reduir el nombre d'exemplars a aquestes zones perimetrals.
A partir d'ara, cada dia, quatre patrulles dels agents rurals revisaran l'estat d'aquestes tanques i passos canadencs instal·lats, els passos de fauna que es mantindran com a mínim fins que hagin passat 2 mesos de la detecció de l'últim positiu. Fins avui, 250-300 efectius d'agents rurals, exèrcit i ADF han pentinat 14.000 hectàrees de Collserola, d'on han retirat 200 cadàvers de senglars, la majoria morts atropellats.
I dels senglars als peixos. El govern espanyol lamenta que s'han fet pocs avenços en les negociacions sobre pesca, tot i que les converses han acabat ben entrada la matinada i avui continuen en marxa. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, alerta que si no s'aconsegueix augmentar els dies de pesca, desapareixerà el sector pesquer a Catalunya. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Molt pocs avenços fins ara en les difícils negociacions per fixar els dies de pesca per l'any que ve al Mediterrani. Espanya, França i Itàlia intenten fer front comú per rebutjar i buscar alternatives a una proposta original de la Comissió Europea, que argumenta que la majoria d'espècies estan sobreexplotades i que planteja una reducció dels dies del 65%, cosa que equivaldria a 9 dies de pesca a l'any, amb mesures compensatòries més que fins ara per poder ampliar aquests dies i igualar els actuals. El govern català també s'hi oposa. Òscar Ordeig, conseller de Pesca al Matí de Catalunya Ràdio.
Anem molt malament, i si s'aprova la decisió inicial de la Comissió Europea, ja podem plegar tots, ja podem tancar els ports, perquè amb 9 dies a l'any de pesca d'arrossegament, aquí no quedarà ni una embarcació. La pesca d'arrossegament és el 60% dels ingressos del total de la pesca de Catalunya. I, per tant, aquí doncs és una provocació en tota regla.
Fonts diplomàtiques espanyoles han qualificat les negociacions de molt complexes amb una primera jornada de converses que va acabar a les 4 de la matinada.
I una cosa més aquí a Catalunya. La companyia SEAT ja té a punt la fàbrica de muntatge de bateries a Martorell, que li permetrà fabricar d'aquí unes setmanes els primers cotxes elèctrics purs en sèrie. Avui s'ha inaugurat aquesta nova planta, d'on sortiran bateries a ple rendiment per produir 300.000 cotxes elèctrics cada any. Martorell, Jordi Canal.
Bon dia. Amb més de 2 anys d'obres i 300 milions d'euros invertits per fer realitat aquesta fàbrica de muntatge, que produirà una bateria cada 45 segons a partir de les cel·les, per entendre'ns, de les piles que arriben ara des d'Alemanya i que després ho faran des de Sagunt, aquí es dona la forma final a la bateria i s'envia la línia de producció dels cotxes. El primer serà el Cupra Raval i el seguirà el Volkswagen ID Polo, que lideraran la gamma d'elèctrics urbans i assequibles del grup Volkswagen. Marcus Haupt, CEO de Seat i Cupra.
Hoy, ya cerrando este intenso 2025, podemos decir que nuestras instalaciones están prácticamente listas para la producción de vehículos eléctricos. Listas para el proyecto del coche eléctrico urbano. Un proyecto que hemos liderado con muchísimo orgullo desde Seat y Cupra para el Brand Group Core.
El president Salvador Illa ha destacat les inversions de l'empresa com un impuls més per l'electrificació de la mobilitat i per aconseguir l'objectiu de la Generalitat de promoure la matriculació de 150.000 cotxes electrificats des d'ara fins al 2030.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Sí. El que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Un bon pernil d'encevall ibèric, un rap exquisit o un deliciós panetone es gaudeixen més en bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
A la botiga web i app.
Un disc és una obra d'art total. Enderroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
Arriba la venda privada al Corte Inglés amb descomptes de fins a un 30% en una selecció de marques de moda, esports, llenceria per a farmàcia, accessoris, sabateria i llar. Només fins al 15 de desembre, venda privada per compres a la botiga pagant amb la targeta al Corte Inglés o identificant-te amb l'app, i a la web i l'app amb qualsevol mitjà de pagament, consultant les condicions i les marques que hi participen al corteinglés.es.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiós entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Els Estats Units afegeixen pressió sobre Veneçuela amb un nou paquet de sancions per ofegar el règim chavista l'endemà de confiscar un dels seus petroliers. L'opositora i Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, confirma que ha demanat ajuda exterior per fer fora Nicolás Maduro. Diu que preferiria negociar-ne la sortida, però que si no ho fa, el trauran amb o sense negociació, Eva Pineda.
Les sancions assenyalen 3 nebots de la dona de Maduro, que Washington considera narcotraficants, un home de negocis panameny sospitós de comerciar amb petroli i 6 navilieres acusades de transportar cru veneçolà. Se'ls prohibeix tot tracte comercial amb societats o individus nord-americans i se'ls congelen tots els béns als Estats Units. Volen deixar el chavisme sense les fonts de finançament que titllen de criminals. Machado aposta per una transició pacífica, però no descarta altres opcions.
Maduro va a salir con o sin negociación, con o sin negociación. Quisiéramos que fuera a través de una negociación y a Maduro le conviene que sea a través de una negociación. Que si él finalmente va a hacerlo o lo dejan hacerlo, ya se verá.
Maduro acusa Machado de ser còmplice dels Estats Units i de l'assalt i captura d'un petrolier que anava a Cuba i que ha estat desviat a les costes nord-americanes. S'hi ha referit després del discurs de l'opositora veneçolana a Oslo, on li han concedit el Nobel de la Pau.
Hoy salió en una rueda de prensa hablando inglés, llamando a que invadan Venezuela. Hoy salió aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero que llevaba petróleo venezolano. Los nazis y fascistas jamás, never, never. In the line.
El president veneçolà redueix la creixent pressió dels Estats Units sobre el seu país a una sola cosa, la voluntat de quedar-se les reserves de petroli del país sud-americà, que són les més grans del món.
I ara anem fins a Mali. Allà, la capital, Bamako, intenta resistir als atacs terroristes. Durant dos mesos, els grups islamistes han atacat i cremat els camions de gasolina que aprovisionen la capital i part del país. Una estratègia insòlita fins ara dels jihadistes del Sahel Central, que està impactant en la vida diària de la població de Mali. Per exemple, en el seu accés a la sanitat. Burkina Faso, Elia Borràs.
Bon dia. Viure sense gasolina també implica no poder-se desplaçar per anar al metge. A l'hospital de Bamako, les consultes han caigut fins a la meitat per la falta de transport. Així ens ho explica Catalunya Ràdio a Issami Abdu, coordinador d'operacions de Metges Sense Fronteres a l'Àfrica Occidental.
Tenim un projecte a Bamako per atendre pacients de càncer de mama i de còlon i hem notat una baixada del 50% de les consultes per les dificultats de desplaçament.
Pacients amb càncer o altres patologies no han pogut acudir a les cites mèdiques perquè no tenien com fer-ho. D'altres, en situació d'urgència, han hagut de pagar fins a 150 euros per fer un trajecte de 100 quilòmetres.
100.000 francs de Nampala a Nianó. Hem detectat una pertorbació lligada a la mobilitat.
Organitzacions com Metges Sense Fronteres mantenen actius els seus centres sanitaris gràcies als generadors que funcionen amb carburant, ja que a Mali són constants els talls d'electricitat. Des de l'organització han prioritzat mantenir actius els serveis pediàtrics, la maternitat o el quiròfan, i els treballadors no essencials s'han quedat a casa per tal de reduir el consum de gasolina.
Hi ha hagut un impacte en els nostres equipaments. Hem hagut de fer funcionar els generadors durant 13 hores cada dia i hem hagut de prioritzar alguns serveis com la pediatria, la maternitat o el quiròfan.
Mali és un país sense sortida al mar i depèn del Senegal i la Costa d'Ivori per aprovisionar-se. Fins ara mai s'havien acabat les reserves de gasolina, però aquest material s'ha transformat per un temps en or líquid.
Passa gairebé un minut de dos quarts, tornem a Catalunya, perquè aquí torna el consum de ketamina, un anestèsic d'animals molt popular als anys 90 en festes rave i en discoteques. Projecte Home tracta casos com el d'aquest testimoni que hem recollit.
Evasió. L'evasió és el que es busca últimament i són les substàncies que més estan com de moda o més especials són.
Des de l'Hospital Clínic alerten que és molt addictiva. L'ONG Energy Control en confirma el repunt del consum i constata que ara els joves busquen substàncies com la cocaïna rosa, que conté ketamina, d'efectes de curta durada i que els desconnectin de la realitat, Miquel Jarque.
El gran perill és l'alta dependència que es desenvolupa a la substància. En un any, aquest pacient va passar de consums esporàdics a diaris.
Se't gira la truita automàticament perquè a mesura que vas prenent no et dones ni compte. Cada vegada el teu cos ho tolera més, cada vegada estàs més a gust quan ho prens, tens l'error mental de pensar que no passarà res. Ha sigut la meva substància final i la que més problemes m'ha portat.
Des del servei d'anàlisi de l'ONG Energy Control, que recull mostres de droga, entre d'altres, a locals d'oci nocturn o festivals, també detecten ketamina i altres substàncies amb aquest efecte evasiu. La doctora Mireia Ventura és la coordinadora del servei.
Aquesta generació que ha passat per una pandèmia, on hi ha molt malestar emocional, ara el que estem veient és que hi ha més interès per depressors i dissociatius. Estem veient que és una generació que els agraden les drogues que pugen ràpid, que baixen ràpid.
A banda dels danys al cor i al fetge, l'Hospital Clínic alerta que la ketamina causa sovint danys al sistema urinari i sexual.
I una cosa més abans de la publicitat. 14 centres de recerca i universitats catalanes rebran més de 103 milions d'euros per construir noves infraestructures d'investigació capdavanteres a escala europea. És el resultat de la convocatòria Ajuts Singulars Institucionals, la primera d'aquest abast en l'àmbit de la recerca a Catalunya des de l'any 2019, Purificació Barcelona.
Sí, entre els seleccionats hi ha infraestructures d'investigació referents com el Barcelona Supercomputing Center o el Sincrotró, hospitals com Sant Joan de Déu, Hospital del Mar o el Josep Trueta, universitats i centres punters, com l'Institut de Bioenginyeria, el Centre de Regulació Genòmica, l'ICFO, o l'Institut de Recerca Biomèdica.
I la convocatòria cobreix àrees molt diverses de la recerca.
Com ara la biomedicina, la quàntica o la intel·ligència artificial, per avançar, per exemple, en teràpies avançades, en xips, neurociències o malalties rares pediàtriques. L'objectiu de tot plegat, segons la consellera de Recerca, Núria Montserrat, és situar Catalunya com a líder europea en molts d'aquests àmbits.
Catalunya vol esdevenir
esdevenir una de les 50 regions més innovadores d'Europa i liderar àmbits tan importants com les teràpies emergents i les teràpies avançades i també sectors tan importants com la quàntica o la supercomputació.
Un 30% del cost de les noves instal·lacions es finançarà amb fons europeus FEDER, un 20% més l'aportarà el Departament de Recerca i Universitats i l'altra meitat als mateixos centres.
Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Acabar l'any estrenant cotxe? Esclar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros en més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes. Només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Passen 5 minuts de 2 quarts.
Lo tenemos. Sí. Voy a pulsar el botón.
L'univers màgic de Jerónimo Stilton cobra vida aquest Nadal a Barcelona en una experiència immersiva inèdita que combina teatre en viu, un recorregut interactiu i escenografies esplèndides. És l'espectacle familiar Jerónimo Stilton Live, que acull des d'avui el centre comercial La Maquinista, Montse Mas.
Sí, a través de mapes, aparells i descobriments, els visitants poden viure de primera mà les aventures dels personatges de la famosa sèrie infantil de llibres, com el cosí trompeta, la noma Fumbalina o el mateix Jerónimo. La proposta veu de tantes fonts diferents que no és fàcil de definir, explica el seu director artístic David Pintó.
Existeixen experiències similars, però tenen una de les potes o l'altra. Llavors, aquesta mena de bitxo que tenim aquí, que té aquesta complexitat de l'escape room, aquesta cosa del túnel del terror, aquesta cosa dels decorats cinematogràfics, tota aquesta barreja juntada és el que el fa tan especial.
I l'experiència no només s'adreça als fans del famós ratolí periodista, afegeix Pintó.
I nens que no tenen ni idea qui era aquest ratolinet, de cop han sortit amb ganes de saber-ne més. I llavors això també és un gust perquè fomentes la curiositat per la lectura i això també, a dia d'avui, fa falta.
L'aventura seguirà La Maquinista fins al 31 de gener i no es descarta que pugui allargar-se més temps.
I ara anem a Banyoles.
Ens trobem a l'inici d'un recorregut que vol explicar-nos l'epopeia dels humans...
Després de 4 anys d'obres, aquesta tarda s'inaugura el remodelat Museu Arqueològic de Banyoles. Pràcticament totes les restes que s'exposen provenen de les excavacions de la comarca del Pla de l'Estany, ja que es tracta d'una zona molt prolífica amb 200 jaciments. Algunes de les peces, de fet, són úniques a Europa. Banyoles, Núria Peraire.
Bon dia. L'exposició comença amb uns ossos de cocodril marí que tenen 45 milions d'anys i a partir d'aquí s'inicia un recorregut fins a l'època medieval. Per primer cop hi haurà l'original de la famosa mandíbula de Banyoles, mentre s'està a l'espera de confirmar-se si és el fòssil més antic de sàpiens trobat a Europa. Ho explica el director del museu, Lluís Figueres.
Totes les peces que veurà la gent a l'exposició són autèntiques, són originals. Fent el símil amb el futbol, són peces de Champions.
I destaca la recreació a partir d'ossos trobats a la zona d'una dona neandertal i una dona sapiens, a escala humana, hiperrealistes, que han estat batejades com les mares que ens van parir.
I si avui és divendres, avui hi ha estrenes de cinema.
Necessito veure el Jerome.
Estava que parlant amb més feixistes ja en tenies prou.
De fet, arriba a les sales de cinema una de les sorpreses de l'any pel que fa al cinema català, Frontera, de Judit Colell. Una història sobre com els veïns d'un poble del Pallars, al Pirineu, arrisquen la vida per acollir jueus que fugen de la França ocupada pels nazis, Margarida.
En Frontera, Judit Colell, l'actual presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, firma la seva pel·lícula més completa. D'una banda, acosta a l'espectador uns fets històrics malauradament poc coneguts i ho fa amb una recreació absoluta absolutament acurada i de l'altra és un thriller apassionant. És un dels encerts, a banda del guió i l'ambientació, és el repartiment, amb uns fantàstics Miqui Esparvé, Maria Rodríguez Soto, Bruna Cosí, Asier Echeandía i Jordi Sánchez. També en català arriben dues pel·lícules d'animació infantils, El rei de Reis, que narra la història de Jesucrist a través dels ulls d'un nen i amb Charles Dickens com a excusa, entretinguda i prou, i la deliciosa Els misteriosos contes del Pomer. Una altra grata sorpresa és Roofman, un ladrón en el tejado, basada en la rocambolesca història real de Jeffrey Manchester, un home que va descobrir la manera de robar els restaurants McDonald's dels Estats Units entrant-hi pel sostre. És, en definitiva, el relat d'un perdedor que lluita per trobar el seu lloc en un món que l'expulsa, tot i que ell té bones intencions. Molt divertida i sorprenent. I per acabar, la interessant El Sendero Azul, una cinta brasilera que denuncia la deshumanització de la tercera edat en un futur distòpic que sembla massa real. És un film intel·ligent, honest i bellíssim gràcies a un Amazones que ofereix infinites possibilitats paisatgístiques.
I una cosa més abans dels esports. Un jardí de resistència, art i poesia. Això és el que ofereix aquest any el Circ d'Hivern de l'Ateneu Popular de Nou Barris, a Barcelona, que arriba a la 30a edició. El títol, La gran plantada, de la companyia Els Escarlata, es podrà veure des de demà i fins al 18 de gener, Valeria Obereda.
És una proposta creada per Bet Miralta i Jordi Aspa, que apunta que la inspiració ve de les plantes pioneres.
Les plantes aquestes que apareixen a les escletxes de les parets, de l'asfalt, de llocs on la petja humana ja ha deixat res, i normalment són plantes amb una força fora del normal.
I les converteix en una metàfora del circ.
El circ també s'ha hagut d'espavilar enmig d'aquestes escletxes de la societat. El circ ha estat un art de vorals, de carretera, de fora vila. Ha passat per moments com un art menor, però a dins d'un circ sempre hi ha aquesta vida, aquesta poesia, aquesta bellesa.
A l'espectacle hi apareixen 5 artistes amb diferents disciplines, entre les quals corda llisa, clown, equilibris i rodacir, tot plegat amb música en directe.
Falten 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Ara de seguida anem als esports, però abans, el Ministeri d'Agricultura acaba de confirmar 3 nous positius de pesta porcina. Són 3 senglars que s'han trobat dins del mateix focus al voltant de Cerdanyola del Vallès. Per tant, ja són 16 els senglars positius que trobats morts dins d'aquest focus. El laboratori, per cert, de referència, també explica que han analitzat 115 senglars morts més, tots aquests negatius, només 3 de positius que s'afegeixen als anteriors. Per tant, ja són 16. A partir de les 3 ampliarem aquesta informació i d'altres. Ara, però, els esports. De seguida anem amb la prèvia del Barça, que juga demà contra l'Osasuna, també amb la declaració del president del Barça, Joan Laporta, i 2 exentrenadors blaugrana pel cas Negreira. Però abans, la jornada de Lliga comença avui. Reial Societat Girona, primer partit que obre la 16a jornada de Lliga de Primera. Enfrontament entre 2 rivals de la zona mitjana-baixa de la classificació, especialment els gironins, que no acaben de sortir del descens. I avui, Girona, Eduard Solà, és un partit important.
Sí, Òscar, el Girona comença la jornada en zona de descens, a 2 punts de la permanència i amb dubtes, sobretot després del que va passar diumenge passat al Camp de l'Elx, amb una derrota, recordeu, contundent, i havent-se acabat les bones sensacions que havia mostrat les 3 jornades anteriors. I amb el debat a la porteria sobre la taula, que ahir Mitchell es va encarregar d'aclarir. Jugarà Gazzaniga de titular. Això perquè li agrada més i perquè l'Ivakovic, com ja hem explicat molt cops, vol marxar i per poder anar a un altre equip no ha de jugar ni tan sols un segon amb el Girona. I que no vol jugar, tot i això, l'Ivakovic, però serà a la banqueta perquè és entre els 18 convocats. El Girona té 12 punts i Michel insisteix que vol arribar als 20 al final de la primera volta. Diu que se'n sortiran perquè tenen plantilla per fer-ho.
Perquè tenim una plantilla per fer-lo i per moment ho hem fet. Hem competit molts partits després de les primeres 5 jornades, penso que l'equip ha millorat i em sembla que estem en una posició millor de la jornada 5 fins ara, en quant a puntuació, a joc, a tot. Aquest procés continua i necessitem seguir, continuar patint en una situació delicada i difícil per nosaltres.
El Girona falta expressament a Donostia avui mateix, amb la novetat d'Unagi a la convocatòria. Serà l'últim partit abans que marxi a jugar la Copa d'Àfrica amb la selecció del seu país, Marroc. Arnau també s'ha entrenat amb normalitat i jugarà. I al davant, la Real Ciutat, un rival que té 4 punts més a la classificació i que ara encadena 2 derrotes consecutives després d'haver reaccionat a un mal començament de temporada. La Real Ciutat té la baixa per lesió de l'ex del Girona i Ángel Herrera. El Real Ciutat Girona, avui a partir de les 9, a Noeta, des d'un quart d'hora abans, recordeu la transmissió al Tot Gira.
dèiem, aquest Reial Societat Girona d'avui és el que comença la jornada. Demà el Barça rep l'Osasuna. Avui Hansi Flick ha valorat el nivell de l'equip destacant l'aportació, en concret, d'alguns jugadors, Ramon Salvador.
Com és el cas d'Eric García, que ara de seguida hi entrem, però també, per exemple, noms propis, el de Gerard Martín, que ha tornat a l'entrenament amb normalitat després d'ahir no estar disponible pel tècnic. Ha celebrat Flick la competència que té interna, sobretot i especialment en el cas del davanter centre, del nou amb Lewandowski i Ferran, ha lluat l'actitud de Marcus Rashford i queda clar que ara per ara Eric García és el migcentre titular.
It's this moment, so now. And for, you can see the last matches we played.
És el moment. Ho pots veure en els últims partits. A Amèric, jugant de 6, tot ha funcionat. Ara mateix és bo jugar amb aquesta estabilitat. No n'estic segur encara, perquè s'han de recuperar i després decidirem. Però pot ser que Eric jugui de 6.
Doncs, per tant, Eric per davant de Frenkie de Jong i, a més, Hansi Flick li ha reclamat un pas endavant al migcampista holandès.
Frenkie was ill. He fallouts 2 games.
Frenkie estava malalt els dos últims partits. Ara ha de millorar i és normal. No em preocupa. El que hem de fer és intentar treure el millor equip contra Osasuna i sumar els 3 punts.
Who helps us to win the match against Osasuna?
El Barça té 4 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. La possibilitat, per tant, de posar-se a 7 demà 6:45 contra l'Osasuna al Camp Nou, un Flick que no ha volgut entrar ni una mica al moment del Madrid i a la situació de Xabi Alonso.
I encara l'actualitat del Barça, a banda del partit de demà i fora del terreny de joc, un capítol més de l'anomenat cas Negreira. Avui, Marcos García han declarat, entre d'altres, el president blaugrana, Joan Laporta.
Joan Laporta ho ha fet com a testimoni i ha declarat una hora. Hem fet feina de passadissos per saber què havien dit, perquè ja saps com funciona això, no, ni pots gravar, no, ni res de tot això. Laporta ha insistit en sala que, en absolut, els àrbitres van beneficiar el Barça i que en aquella etapa, mandat 2003-2010, el Barça guanyava, diu, perquè era el millor. L'exemple del món li ha dit a la jutgessa literalment. El president defensa la legalitat dels pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, per uns informes que bàsicament feia el seu fill, i admet que va acceptar el servei d'aquests informes arbitrals perquè des de l'àrea esportiva del club li van traslladar que era útil. Mm-hmm. Tenint en compte que era útil i que les quantitats eren menors, Laporta va dir endavant i ni tan sols amb aquestes quantitats menors calia passar-ho per junta directiva. Laporta admet que té constància dels 629 informes arbitrals que inclou aquesta causa i que el servei venia de l'any 98, és a dir, que era una herència, però que ell en té constància més endavant. No la té quan comença a dirigir el Futbol Club Barcelona. També han parlat Ernesto Valverde i Luis Enrique. Han fet videoconferència, han declarat per videoconferència, també com a testimonis. Valverde diu que en la seva etapa del Barça no va veure mai els informes arbitrals i que no sabia ni si existien. Hi ha hagut un moment que li ha dit a la jutgessa, m'he d'igual. Luis Enrique assegura que no en va tenir ni coneixement. Tots dos han dit que això és comú en els dos, que ningú del club els va oferir aquest informe ni de bon tros. Però és veritat que Valverde hi ha hagut un moment que li ha dit a la jutgessa que sap que altres clubs, ho ha sabut després, que altres clubs també treballen amb aquesta mena d'informes. Uh-huh. Recordeu, la justícia investiga el Barça, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu i també alguns executius per presumpta administració deslleial, també blanqueig i també corrupció esportiva. Laporta, us ho hem dit, fa testimoni, ha quedat fora d'aquest procediment perquè els pagaments efectuats en el seu primer mandat han prescrit.
I mentrestant, a l'Espanyol, avui el club ha celebrat el tradicional aperitiu de Nadal i aquest any ha estat especial, Sergi Andreu, perquè l'ha presidit per primera vegada el nou propietari, Alan Pace.
Sí, hem vist un Pace proper, somrient, afable, xerraire amb tots els periodistes que hem assistit a l'aperitiu nadalenc de l'Espanyol. No estava sol, també hi eren els consellers Antonio Dávila, mà dreta de Pace, que s'ha presentat en societat, i Mau Yebú, aquest any un punt més alliberat, en un rol menys protagonista. No hi ha hagut declaracions de cap mena, però sí que hem pescat al vol alguna declaració d'intencions informal sobre el mercat d'hivern. Alan Pace ha estat prudent, porta oberta, això sí, a fitxar al gener, però ha reconegut que és un mercat molt complicat i que pel club no serà ni de bon tros una prioritat portar algun reforç. En l'aspecte esportiu, aquesta tarda a les 5 s'entrena el primer equip, que demà juga al camp del Getafe. A les 4 sentirem el tècnic blanc i blau, Manolo González.
Trobo que no t'has mudat per anar a l'aperitiu.
Era informal. Trobes que no vaig prou bé?
No, per un aperitiu de Nadal més...
No, era una cosa informal, és un club proper, familiar.
Ah, arreglat però informal,
eh? Exacte.
Molt bé, molt bé.
Casual.
Més coses. Aquesta setmana hem sabut una dada important pel femení del Barça, que Ruth Vilà ens expliqueu en l'últim capítol del podcast Fem Futbol i que té relació amb Aitana.
Si volíem saber, Òscar, quina indemnització rebrà el Barça del programa de protecció de clubs de la FIFA pels dies de baixa que estarà Aitana. Aquest és un programa que paga diners als clubs, als jugadors o jugadores que es lesionen de llarga durada jugant amb les seleccions, com és el cas de la de Sant Pere de Ribes. I en l'últim episodi de Fem Futbol expliquem que aquesta indemnització es calcula a partir del salari de la futbolista i que en el cas d'Aitana serà aproximadament d'uns 3.000 euros al dia. Per tant, si està uns 5 mesos de baixa, com es va explicar, doncs el Barça rebria una xifra pròxima al 500.000 d'euros per aquesta baixa de llarga durada d'Aitana. Aquesta informació detallada i moltes més és el nou episodi de Fem Futbol, que teniu ja a l'aplicació i a totes les plataformes d'àudio. Una Aitana que, evidentment, no estarà demà al duel català de la Lliga F entre l'Ona Badalona i el Barça. Veurem si pot jugar Irene Paredes, que amb grip i angines, avui s'ha entrenat amb mascareta, però es va perdre l'últim partit. Per cert que en aquesta prèvia, avui hem sentit l'entrenador del Barça, Pere Romeu, un pèl enfadat. Estava enfadat després de llegir algunes crítiques al joc de l'equip contra el Benfica, en un partit on el Barça va fer molt bona primera part i és veritat que sí que va fer un segon temps dolent. L'Ona Badalona-Barça és demà a les 3 i també demà Llevant Espanyol a les 12.
I encara en futbol, atenció al partit de la segona ref que juguen demà l'Atlètic Lleida i el Sant Andreu. És un enfrontament que, Joan Fitó, arriba en un ambient molt enrarit.
Un ambient marcat pel moment de vida que viuen els clubs de futbol a Lleida. A l'estiu, el Sant Andreu va cancel·lar una amistosa última hora contra l'Atlètic Lleida. En principi, la disputa havia quedat així, però ara el club lleidatà no ha posat entrades a disposició dels aficionats del Sant Andreu pel partit d'aquest cap de setmana. Ho explica el director esportiu de l'Atlètic Lleida, Xavi Bartolo.
Van suspendre el partit de pretemporada. Davant d'aquesta situació, per salvaguardar, que no ho creiem, però evidentment ara és partit de competició oficial, el Sant Andreu haurà de vindre a jugar sí o sí, ara no podrà dir que no ve a jugar, però per salvaguardar una mica que hi hagi, que es pugui produir algun problema amb aquest partit, hem optat per la decisió que creiem que ens assegura més que això no pugui passar, que és doncs, no ficar a la venda entrades per aquest partit.
A l'estiu, els aficionats del Sant Andreu van rebutjar l'amistós contra l'Atlètic Lleida en suport al Lleida Club de Futbol. Ara, el conjunt quadribarrat considera que la decisió té una clara voluntat de criminalitzar la seva afició i mostren rebuig absolut a la mesura presa per l'Atlètic Lleida. Tot plegat, el partit començarà demà, quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda al Camp d'Esports de Lleida i sense aficionats del Sant Andreu.
D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui que el toc que t'he fet s'arregli aviat, firmat d'un veí que no t'ha vist però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Arriba la venda privada al Corte Inglés amb descomptes de fins a un 15% en una selecció de marques d'electrònica i un 15% addicional en electrodomèstics. Només fins al 15 de desembre, venda privada per compres a la botiga pagant amb la targeta al Corte Inglés o identificant-te amb l'app. I a la web i l'app amb qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés subjecte a la seva aprovació consultant les condicions i les marques que hi participen al Corte Inglés Ponés.
Aquest és el so de la natura.
I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses combustibles per la recollida dels residus
arreu volcans. Del país. Buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat.
Meteomauri. La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat.
Som digitals. Catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Compromesos amb un turisme sostenible i la preservació del medi ambient.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 6 minuts seran les 3 de la tarda. En bàsquet, el Barça afronta un nou partit de l'Eurolliga. La competició arriba a la 15a jornada amb els blaugranes cinquens, amb 9 victòries i 5 derrotes, per la 9a posició del rival d'avui, que és l'Olympiakos. Els grecs estan a una victòria del Barça i el partit Ernest Macià es preveu força igualat.
Doncs sí, de fet, tots dos equips han guanyat 4 dels últims 5 partits i, com el cas del Barça, el que van perdre va ser de només un punt. Els grecs, però, arriben amb moltes baixes. Les que ja sabíem, Tyson Ward, McKissic, Kenan Evans, han fitxat a un jugador dels Estats Units provinent de l'NBA que encara no arribarà, encara segueix a Estats Units. Per tant, avui el Barça, tot i que té la baixa de la Provítola, té un rival doncs, que té bastants efectius a fora. Escoltem a Xavi Pasqual, que ell, bàsicament com a entrenador del Barça, creu que no ha de renunciar a res.
En moment hem d'estar positius. Parlar de títols... Bueno, la meva primera roda de premsa ja vaig dir que el Barça té que aspirar a guanyar-los tots. Estem vius, la Supercopa no l'hem jugat, però tota la resta estem vius. Per tant, hem d'estar allà i intentar-ho. Intentar-ho partit a partit i anar a tope.
El Barça, si guanya avui, podria entrar entre els 5 primers. I un altre tema és la invasió d'aficionats rivals a les grades. L'Olympiacos en porta molts. Doncs bé, el protocol del Barça ha sigut no vendre entrades, només que els socis. Però s'han detectat uns 70 socis que han fet revenda. I el club ha bloquejat aquestes localitats i, doncs, la comissió de disciplina del club decidirà si els hi retira l'abonament.
I em feu transmissió avui, que si no la Lloberes després m'has
provocat. Oh, i tant, a 2:15 abans al web i a l'app de Catalunya Ràdio.
Vinga, que no s'enfadi la Lloberes, queda explicat que hi ha transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio. L'Eurolliga de bàsquet és avui, però la competició europea aquest cap de setmana s'amplia també amb l'hoquei patins i el waterpolo. Tot en la competició femenina. En l'hoquei, a més de la Champions, es disputa també la tornada dels vuitens de final de l'Eurocup amb el Sant Cugat, Montserraia.
Sí, a l'anada, el Sant Cugat, que es va jugar a la seva pista, van guanyar per 3-1 en un partit històric, el primer en competició europea per a les vallesanes. Són més a prop dels quarts de final, però han de certificar-ho demà a la pista del Gulpillares portuguès. Borja Ferrer, entrenador del Sant Cugat.
Sabem que portem 2 gols de renda de l'anada, però no va tant de gestionar aquests 2 gols, sinó de sortir al partit, de competir-lo, d'anar a guanyar i som conscients de que si estem bé, doncs podrem tirar tant el partit com l'eliminatòria endavant.
El Sant Cugat té el dubte de la jugadora Ari Martínez, que té una lesió muscular. El partit és demà a la pista del Gulpillares a 8:15 del vespre, hora d'aquí. També demà la Champions femenina d'hoquei patins. Primera jornada amb aquests partits en presència catalana. 5 de la tarda a Manlleu Palau. 8:15 Telecable Vila-Sana i 9:15 del vespre Tricino-Cerdanyola.
I també demà en waterpolo, nova jornada de la Champions femenina amb la participació de fins a 4 equips catalans. 3, a més, comparteixen grup i David Ubach, Mataró i Terrassa juguen entre ells.
Interessant jornada europea demà dissabte a la Champions femenina de waterpolo, amb molt en joc per al gruix dels equips catalans. El grup B, que comparteixen Mataró, Sabadell i Terrassa, duel català entre mataronines i agarenques, amb el Mataró que lidera amb un ple de victòries i un Terrassa cué sense puntuar, obligat a guanyar, doncs, per evitar acomiadar-se de tota opció d'accedir ja als quarts de final. Això serà Mataró. A Sabadell, transcendental partit de les sabadellenques, segones amb 5 punts, enfront de l'Horizonte de Catània, tercer amb 4. És a dir, que les locals s'hi juguen o bé fer un pas gairebé decisiu cap al segon lloc i seguir optant el primer, o bé passar a dependre de les italianes en cas de derrota. Qui ho té tot de cara al grup D és el Sant Andreu, que lidera amb els 9 punts possibles, i visita l'Eger, que tanca la classificació encara sense puntuar. La victòria de les barcelonines les podria deixar ja virtualment també als quarts de final. El Sabadell Horizonte a les 12, una hora més tard a la 1, Mataró-Terrassa, i ja a la tarda a les 6, Eger-Sant Andreu.
I I una altra de les previsions d'aquest cap de setmana és l'europeu de cross que es disputa a Portugal. Hi participen 5 atletes catalans que, Mariona Serra, es reparteixen entre els individuals i els relleus mixtos.
En la cursa absoluta masculina hi ha 4 catalans, Aaron Lazeras, Ilias Fifa, Abdesamat Ukelfen i Said Meshal. A l'edició anterior, l'equip masculí absolut d'Espanya va guanyar l'or. D'aquell conjunt hi repeteixen els catalans Ukelfen i Lazeras, mentre que les noves incorporacions són Meshal i Fifa, que torna després de la sanció per dopatge que va rebre el 2018. També hi ha prova de relleus mixtos amb les catalanes Marta Mitjans, que hi debuta, i Esther Guerrero, que ens explica com afronta aquesta competició.
A Espanya participem amb un equip, doncs, des del meu punt de vista, amb moltes opcions. Tenim dos nois amb medalles internacionals i la Marta i jo, doncs, dos noies amb moltes ganes de fer-ho bé.
La competició es podrà seguir en directe a través del web d'European Athletics.
I el campió del Dakar 2025 en la categoria de Rally 2, Edgar Canet, que també és campió de la Copa del Món, ha presentat aquest matí la moto amb què competirà a la pròxima edició del Dakar. I ara ja sí que ho farà Damià Aguilar a la categoria absoluta.
A 21 dies perquè comenci el Rally Dakar 2026 a l'Aràbia Saudita, Canet serà el tercer pilot del potent equip oficial KTM, sense pressions. Va guanyar el Dakar 25 i la Copa del Món de Raids a la categoria Rally 2. I ara que puja a la categoria absoluta no tindrà cap obligació de fer un resultat destacable. Això serà cosa del campió vigent Daniel Sanders i de Luciano Benavides.
Jo crec que tampoc és el moment ara mateix d'intentar saltar-me passos. Això és un esport on experiència significa molt, així que és moment d'agafar encara més experiència i arribarà el moment d'estar preparats. Sí que hem millorat molt l'any passat, però encara seguim aprenent i seguim millorant.
Canet ha presentat la seva KTM oficial a Terrassa, a la seu del seu proveïdor de cascos. 44 catalans i catalanes disputaran el Dakar 2026, que comença el 3 de gener a la ciutat saudita de Yanbu.
Queden 30 segons per arribar a les 3, un apunt d'esquí, Marta García.
Sí, perquè Lindsey Vonn ha guanyat este matí el descens de Sant Moritz a Suïssa, en la que és la primera victòria de l'estatunitenca des de la seva tornada a la competició. L'any passat té 41 anys i d'esta manera se converteix en l'esquiadora més veterana en guanyar una prova de la Copa del Món. Bon, per cert, en principi ha de disputar també els Jocs Olímpics d'hivern el mes de febrer.